Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. La periodista Ana Ponsí va avançar dimarts la notícia. Els Mossos investiguen la violació grupal a una nena d'11 anys a Badalona. Una violació que haurien comès 6 nois en un lavabo del centre comercial Màgic Badalona. A 5 dels autors els han pogut identificar i són menors d'edat. De fet, 3 d'ells són menors de 14 anys i, per tant, inimputables judicialment. El germà de la víctima va detallar que els suposats agressors van amenaçar-la amb un ganivet, se la van endur al lavabo, la van violar i van marxar i la van deixar sola. Per acabar encara d'empitjorar-ho tot, quan la nena va sortir, va demanar ajuda a un vigilant de seguretat d'aquest centre comercial. Segons va explicar la germana de la víctima, va dir paraules com 6 nois, bany, coses dolentes i m'han agafat. El guàrdia no li va fer cas i se la va treure de sobre. Tot esclata quan el germà de la víctima, de 14 anys també, li diu a classe que hi ha un vídeo que corre pel WhatsApp amb la seva germana i li diuen que literalment està rebentada. Nena d'11 anys, violadors de menys de 14, però què està passant a la societat? Què és? Hipersexualització de la gent jove? La pèrdua de valors? La pèrdua de l'humanisme, la falta d'educació, l'entorn social, no són menors, són molt menors. I la víctima no és una noia, és una nena. Però quan es deixa de ser criatura al segle XXI? Per empastifar-ho tot encara una mica més, ahir la mateixa Anna Ponsí, al Planta Baixa, va explicar també que la família es planteja marxar de Badalona perquè també han hagut de denunciar que el germà de la víctima hauria rebut amenaces de mort al telèfon mòbil culpant-lo dels fets. Tot és un drama. La manada púber, la nena d'11 anys víctima, el vigilant de seguretat que se la treu del damunt, les xarxes socials, la càmera dels mòbils, el racisme... La nena és de Ghana. La inimpunitat dels menors. El quadre dantesc és d'una societat degenerada. No hi ha justificació possible, però en circumstàncies com aquestes necessitem context per poder entendre alguna cosa, perquè els aparadors són imprescindibles dins de la pau familiar i social que sempre ens havien ensenyat. Que era les criatures i les dones no. Quina merda de societat que ens està quedant, amics. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és dijous 9 de març del 2023.
I avui serà un dia de temps insegur, amb alguns ruixats que ja s'escapen a aquesta hora cap a les comarques de Tarragona. També bufarà el vent de ponent i l'ambient serà molt suau.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, continua actiu l'accident entre Sant Boi i Gavà a la C32 en sentit nord, on ara s'hi acumulen 5 quilòmetres de congestió perquè hi ha un carril tallat.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món, amb CaixaBank. Va ser amb 8M. Quan va esclatar la informació, tot i que la notícia o els fets hem de remuntar-nos al novembre. Cada nou detall que descobrim del cas de la violació d'aquesta nena d'11 anys als lavabos del centre comercial Màgic de Badalona empitjora l'anterior. Un grup de 6 menors, entre els quals 3 menors de 14 anys, agafa una nena d'11, l'amenaça amb un ganivet, la tanquen en un lavabo d'un centre comercial i l'agredeixen. Això ja és terrible, però no queda aquí, perquè mentre la violen, graven l'agressió amb el mòbil, i per si no fos prou, aquesta gravació es fa córrer per WhatsApp, i és això el que posa en alerta la família. Com se n'assabenten? A través del germà gran de la nena, que té ara 14 anys, i aquí un grup de companys li diu literalment que hay un vídeo de unos tíos reventando a tu hermana. una informació que explicava l'Anna Poncia i el Planta Baixa, però és que n'hi ha més, perquè corrien rumors que la nena d'11 anys s'ho havia deixat fer o que directament havia entrat al bany amb aquests sis nois voluntàriament. Uns rumors que arriben al seu germà, que arriba a casa, pobre nano, fet un embolic, i li comenta als pares. És en aquest moment quan la nena explota i ho verbalitza tot un mes després de l'agressió, perquè va passar el novembre i ella ho explica el desembre. Per què no ho havia explicat abans? Coi, estem parlant d'una nena d'11 anys. Segons la versió, quan va sortir del lavabo, va explicar-ho a un vigilant de seguretat que no li va fer cas. Al centre comercial, el Màgic de Badalona, però assegura que la descripció que la nena va fer d'aquest vigilant de seguretat no casa amb l'uniforme dels vigilants, cosa que els fa pensar que potser es tracta del vigilant d'una de les botigues del centre comercial. Sigui com sigui, l'actitud d'aquest vigilant és, diguem-ho com a mínim així, molt reprovable. Encara n'hi ha més. El Planta Baixa va explicar també que la família de la víctima ha denunciat amenaces de mort, concretament amenaces per WhatsApp al germà de la nena, és a dir, al nano de 14 anys, a qui li diuen que hi ha un vídeo en què es veu com un grup de joves violen sa germana. Doncs bé, el programa televisiu va treure la captura de pantalla de les amenaces que va rebre el menor i diu així. Atenció, perquè és que no té explicació, és que no té explicació. Por tu culpa ha entrado un chaval a un centro, me han dicho. A un centro de menors, sí. Porque dices que ha violado a tu hermana. Yo no lo conozco, pero me ha dado pena. Por eso es que te voy a apuñalar, para que tu madre y tu padre sufran por ti. Y por mentirosos. Estás muerto, amigo, estás muerto. El martes estudias. Y al nano le contesta això. El germà de la nena. Pero tío, tengo 14 años y yo no he metido a nadie en un centro. Y l'altra macarra, li respon. Tus padres, y tú pagarás por ellos. Un missatge que s'envia des d'un mòbil particular, és a dir, s'ha de ser més curt que el rabo una boina, perquè, evidentment, deixa rastre el WhatsApp del telèfon, un fet que ha sobtat els investigadors, pel que els facilita un número de telèfon i, fins i tot, una fotografia, que, evidentment, pot ser falsa, de la persona que l'amenaça. Arran d'aquestes amenaces, aquest nano ara va a classe amb escorta. El germà de la nena d'11 anys va a classe amb escorta. A més, els Mossos vigilen amb més agents l'entorn del centre on estudia. De fet, segons l'ABC, un individu va anar a les portes de l'escola amb un ganivet i el va amenaçar. Els agents van perseguir-lo, però va poder fugir. La família de la nena, d'11 anys, és de Ghana. Per tot plegat, la Generalitat creu que és evident que una acció tan bèstia i en edat tan baixes exigeix mesures contundents en l'àmbit educatiu. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ho va apuntar en el moment de condemnar el cas i va mostrar suport a la víctima. En parlava TV3.
Cal molta més educació sexual a les escoles. En això hi estem treballant, perquè l'accés a la pornografia més masclista arriba en unes edats molt, molt primerenques. Per tant, necessitem que tota la gent jove tingui aquestes eines crítiques per identificar que el que estan veient no és real. Això no són relacions sanes, igualitàries, ni basades en el consentiment.
En tot cas, en aquest sentit, el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, admetia aquesta nit a Televisió Espanyola que els amoïna l'increment de la violència sexual en menors i l'atribuïa també al consum desmesurat i fàcil d'aconseguir de pornografia.
El consumo indiscriminado de pornografía, de dureza y crudeza de imágenes, de relaciones de sumisión, destruyen cualquier educación, cualquier formación en la juventud. Se puede modificar, se debe modificar, la sociedad tiene que tomarse muy en serio estos fenómenos porque una juventud mal formada, unos mensajes mal digeridos es determinante y sí son unos fenómenos preocupantes.
Avui ho comentarem amb Antonio Andrés Pueyo, és catedràtic de psicologia, expert en psicologia de la violència, en temps de tertúlia a les 9, Neus Tomàs, Joan Julivert, Vicent Sánchez i Josep Martí. Amb ells també comentarem el que publica avui el periòdico. El 25% de les agressions grupals, és a dir, el 25% de les agressions sexuals en grup, és a dir, una de cada quatre les cometen menors. Són dades del portal feminicidios.net. De moment, segons informa el Ministeri de l'Interior, des de l'any 2016, les violacions en diversos agressors han pujat un 56%. S'han passat de 371 a 573 els últims 5 anys. En la majoria de casos són nois joves, molts cops, com dèiem, menors d'edat, que utilitzen la violència i la intimidació agafant com a referent casos coneguts com el de la manada i també comportament del tipus de pornografia més agressius. A més, una de cada 10 violacions grupals es grava en vídeo. En un 10% dels casos a la víctima l'havien drogat abans, i també en un 10% d'aquest tipus d'agressions la víctima tenia alguna discapacitat. Tot plegat són dades que preocupen el Ministeri de l'Interior, que recorda que gairebé la meitat de víctimes de delictes sexuals, el 46%, són noies menors d'edat. Tot plegat són unes dades que, com dèiem, surten arran del cas de Badalona. L'Ajuntament de la ciutat ja ha condemnat els fets, ha anunciat que es personarà com a acusació particular. Ho va fer oficial ahir a la tarda en un ple extraordinari, abans dels actes oficials del 8M. Després del ple, centenars de persones es van reunir a la plaça de la Vila de Badalona per condemnar la violació. També exigeixen que el vídeo de l'agressió deixi de córrer per xarxes. Informa Pol Prats.
Veïnes, veïns i entitats es van concentrar durant gairebé una hora. Els partits van llegir els manifestos institucionals del 8M, tots centrats en condemnar aquesta violació. La regidora de Feminismes, Aina Llauradó, demanava més implicació a les escoles i les famílies i demanava mà dura amb aquells que comparteixen el vídeo de l'agressió.
Avui, desgraciadament, veiem molt clar que commemorar el 8 de març és més necessari que mai. I ho és veient avui nois tan i tan joves violant i compartint el mateix vídeo de la violació. Per quants mòbils ha de passar aquest vídeo abans que hagi pogut ser denunciat?
Una crida que també van fer les entitats. La portaveu de la comissió organitzadora del 8M a Badalona, Míriam Díaz, posava el focus també en la prevenció.
Considerem necessari la defensa de l'educació afectiva sexual a escoles i instituts com a principi preventiu. Demanem també un protocol d'actuació contra agressions en espais comercials i grans superfícies per atendre correctament a les possibles víctimes d'agressions.
La concentració va acabar amb dues cançons del cor del Conservatori de Badalona. Després, els centenars de concentrats es van unir a la marxa unitària del 8M.
De tot plegat, escoltem en el comentari que hi posa la periodista de Crims i col·laboradora del món RQ i qui ha d'estapar tota la notícia, l'Anna Ponsí.
En les últimes hores m'han demanat molts cops pel perfil dels agressors. Soc conscient que és important per entendre una salvatjada com aquesta. Són fills de famílies i entorns complicats, però això tampoc justifica res. El que vull, en realitat, és parlar de la família de la nena de Badalona, especialment de la seva germana, una noia valenta, intel·ligent, sensible, prudent i bona persona. Quan em van parlar la primera vegada cara a cara, li queien les llàgrimes. Se sentia culpable. Creu que la seva germana va intentar parlar-ne el mateix dia de la violació, va trucar a la porta de la seva habitació, però ella tenia feina i com a germana gran, es porten més de 10 anys, la va mig engegar, com fem tots quan estem enfeinats o distrets. Però la nena de Badalona, perquè és una nena, té la millor germana que es pot desitjar. Des del dia de la denúncia l'ha acompanyat a les visites, declaracions, reunions i fa costat també a uns pares abatuts i al seu germà amenaçat de mort per sortir-ne i tirar endavant. Tant de bo el sistema els acompanyi també fins al final, perquè no siguin les víctimes les que han d'abandonar casa seva.
Gràcies, Anna, i felicitats per la feina. Mentrestant, la justícia arxiva provisionalment una investigació, us en recordeu, de... per aclarir qui va difondre el vídeo sexual d'una menor a la discoteca Guaca de Sant Quirze del Vallès. Segur que ho recordareu, és el cas aquell tan mediàtic a finals de l'any passat, perquè es van publicar per les xarxes les imatges de la noia menor fent una fel·lació a un noi al mig de la pista de ball. El jutge ha decidit arxivar provisionalment la causa. Per què? És un tecnicisme. És un tecnicisme. Com que la investigació està oberta, el temps de prescripció corre. Per aturar-lo, el que fa és arxivar-lo provisionalment. A l'espera de què? Doncs que Twitter identifiqui la quarantena de comptes des d'on s'haurien difós els vídeos. És una informació que ja fa temps que s'ha demanat, però que de moment Twitter no la fa arribar. És a dir, és bestial. Això va passar el mes de desembre. I què passa? Que Twitter no envia la informació que els reclamen, que és la quarantena de comptes de Twitter on s'hauria difós aquest vídeo de la discoteca Guaca de Sabadell. Tot això ho vam saber ahir, 8M, en ple 8M, en ple Dia Internacional de la Dona. Desenes de milers de persones van sortir ahir al carrer a les manifestacions per reivindicar la lluita feminista. Això, tot i les divisions polítiques de les últimes setmanes entre el PSOE i Unides Podem, el moviment ha exhibit múscul sobretot als carrers, més que no pas a la feina, ja que el seguiment de la vaga feminista aquest any ha estat discret. Però a Barcelona, vora de 100.000 persones, segons els organitzadors, i prop de 40.000, segons la Guàrdia Urbana, van participar de la protesta més multitudinària que va haver-hi als carrers de Catalunya. Una marxa que va servir per reivindicar els drets de les dones i que va posar l'accent en les migrants i la seva situació, en molts casos irregulars i plenes de vulneracions. La concentració es va fer en un ambient festiu i sense cap incident amb participants de totes les edats i amb els homes a les files del darrere, informa Mar Poyato.
La marea feminista va deixar empremta i no només de color lila. La manifestació, que portava per lema contra el sistema cis-heteropatriarcal, racista i capitalista, va voler anar més enllà i reivindicar els drets sobre el propi cos, l'autodeterminació de gènere, visibilitzar la feminització de la pobresa, les violències masclistes i l'explotació de les dones migrants.
Lo que no se cobra, lo que no tiene ningún derecho laboral y está completamente feminizado. ¿Por qué cuidar, frotar, planchar y cocinar también es trabajar?
Quan es va començar a fer fosc, unes torxes van posar llum a la marxa que va sortir de Plaça Universitat i va arribar fins al passeig Lluís Companys. A la capçalera i als llocs més destacats, cap home. Ho explicava Natàlia Càmara, portaveu de l'Assemblea 8M.
Ens organitzem dones lesbianes i trans perquè creiem que tenim el dret històric de decidir organitzar-nos de forma autònoma.
La manifestació va acabar amb la lectura d'un llarg manifest en què les organitzadores també van voler deixar clar que el feminisme no és transfòbic i les dones trans són dones.
I la de Barcelona va ser la marxa més nombrosa, també va fer cap milers de dones de la Rodalia, però n'hi va haver moltes més. Al migdia hi va haver concentracions a desenes de municipis i a les altres ciutats principals de Catalunya també hi va haver manifestacions. A Tarragona, la mobilització que va tenir més èxit va ser la que impulsaven els estudiants. Van reunir unes 3.000 dones. En canvi, va punxar la marxa del vespre. Esteve Giral.
Sí, al migdia, la manifestació feminista, promoguda sobretot per les estudiants, va superar les millors expectatives. Entre 2.000 i 3.000 dones van cridar sobretot per denunciar les violències masclistes i la desigualtat i discriminació que encara pateixen moltes dones. Una manifestació convocada al punt del migdia per reivindicar el 8M com un dia de vaga general feminista. La Marjorie Machado Rico, de la plataforma 8M Camp de Tarragona.
Porque queremos visibilizar que es vaga general feminista este año con más rabia si cabe.
A la manifestació del vespre, sense el suport de la plataforma 8M Tarragona, només mig miler de dones pels carrers del centre de Tarragona, en un recorregut molt semblant que al migdia, però molt menys massiu, de la plaça Imperial Tàrraco a la plaça de la Font.
A la ciutat de Girona, dues manifestacions simultànies van recórrer els carrers. La majoritària, que va plegar més d'un miler de persones, va ser una marxa anticapitalista. Bàrbara Julva.
Unes 300 persones, sobretot dones, van tenyir de lila els carrers més estrets del barri vell en la primera manifestació. Un cop a la plaça del Vi van llegir un manifest. L'altra manifestació anticapitalista, sobretot amb estudiants i joves, va arrencar mitja hora més tard i va passar per davant la Generalitat i la subdelegació del govern. L'èxit de convocatòria d'aquesta marxa va sorprendre fins i tot els organitzadors. Anna Molina és la portaveu de la coordinadora feminista anticapitalista.
El feminisme sí que porta gent al carrer, que la gent vol sortir, que la gent necessita sortir per reivindicar els seus drets i que el feminisme és més important que mai des d'una perspectiva de classe, social, anticapitalista i transincloent.
Cada dia és 8 de març, on no és noi sinó és violació, van ser algunes de les consignes que es van cridar.
Mentrestant, a Lleida també hi va haver dues manifestacions paral·leles, igual que a Girona, Julen Andrés.
Dues manifestacions per part de Marea Lila i Dones de Lleida amb un únic objectiu, reivindicar la igualtat de drets. Una de les claus, l'educació de les futures generacions.
Que l'educació dels nostres fills, això és el més important, que estigui encarada a poder millorar aquesta igualtat entre homes i dones i que les dones cada dia tinguin més joc a tota la societat.
En el meu cas, a mi el que em preocupa són les noves generacions i quina nova educació rebran i si rebran l'educació adequada.
Sense incidents i sempre en un ambient festiu, els carrers de Lleida es van pintar de color lila acompanyats de frases com «Sense les dones no hi ha revolució» i cantant cançons com la de «Ai mama» o «A quien le importa». Totes dues manifestacions, per acabar, van llegir un manifest.
Tot això, Catalunya, Espanya, la picabaralla política per la reforma de la llei del només sí és sí, va agafar el protagonisme. Fins i tot hi ha hagut polèmica pel recompte de persones que es van manifestar a Madrid. Van ser milers, però és que la delegació del govern espanyol va rebaixar la dada de l'organització fins a gairebé 50 vegades menys. Segons els organitzadors, van ser 700.000 i la delegació en diu 17.000. Un any més, el PSOE i Podem no van anar de bracet, però van deixar un missatge clar. La coalició no es trencarà. Des de Madrid, Arnau Mañé.
El govern espanyol tanca files i assegura que les diferències per la llei del només sí és sí no passaran factura a la coalició. De fet, tot i viure la manifestació del 8M a distància, el PSOE i Podem coincideixen en voler esgotar la legislatura. A peu de carrer, les ministres María Jesús Montero i Irene Montero intentaven rebaixar el to.
Nuestra rivalidad no está dentro de las mujeres, está fuera. Está en aquellos que niegan que haya machismo estructural en el conjunto de la sociedad o que siempre ponen excusas para no permitir los avances en materia de igualdad.
Creo que es una mala noticia para las mujeres que el Partido Socialista se haya dado de la mano del Partido Popular para intentar volver al Código Penal de la violencia o la intimidación. Hemos intentado el acuerdo.
Per cert, un dels moments tensos de la manifestació a Madrid es va viure quan una vintena de membres de les joventuts del PP va intentar boicotejar la concentració a la zona on hi havia 8 ministres socialistes. El grup de Nuevas Generaciones els retreia que haguessin alliberat a violadors amb la llei del només sí és sí. Després d'algunes empentes, la policia va intervenir, els va apartar, els va identificar i els va deixar marxar.
Més enllà d'això, la resta de la manifestació a Madrid es va viure sense incidents, malgrat l'augment de decibels en la discussió política dels darrers mesos. També des de Madrid, Roger Perciba.
Encara faltava més de mitja hora per començar la manifestació i el Paseo del Prado ja era ple.
Aquí estamos las feministas!
L'ambient era de festa, però les consignes deixaven clar que eren allà per reivindicar.
La feminista venimos a cambiarlo todo!
A una pancarta es llegia, si el meu gos entén un no, Manolo, tu també pots. Una altra recordava les dones assassinades absents. Les llums de color lila il·luminaven el Palau de Cibeles i la Font i les consignes es podien sentir per tota la Gran Via.
Que sí! Que sí tenemos rabia, que sí!
Una noia ha fet una adaptació de l'últim èxit de Shakira i porta una pancarta que diu «Una feminista com jo no està pa machistes com tu».
¡El feminismo! ¡Todo locura!
Força pancartes amb el lema del «Només sí és sí». I entre centenars de lemes i frases reivindicatives, una de ben curta i contundent. Neruda, calla tu.
I per cert que durant l'acte institucional del Dia de la Dona que organitzava el Ministeri d'Igualtat, un grup de dones contràries a la llei trans van increpar la ministra Irene Montero.
Ministra, ¿qué es una mujer?
Yo creo que lo importante es que sepamos que las mujeres, por el hecho de ser mujeres,
¿sí?,
tenemos más riesgo de sufrir violencia, más riesgo de sufrir pobreza, y por eso es importante que hagamos políticas
¿pero qué
públicas
es una mujer?
Que respeten a todas las
¿qué
mujeres.
Es una mujer?
Un momento. Porque ser mujer es eso, ser mujer es eso. Quizá lo que nos queréis explicar es que no hay mujeres que tengan pene, es decir, que las mujeres trans no son mujeres. Pero mi obligación como ministra de Igualdad es respetar los derechos humanos.
Al cap de pocs minuts, l'organització les va convidar a sortir de l'auditori. I per cert, que la meitat de ciutadans d'Espanya avalen la llei trans, mentre que un terç la rebutgen i la resta no saben o contesten. A Catalunya la xifra favorable és més alta, del 60%. Més a favor encara hi estan al País Basc i a les Illes Canàries, on l'aprova un 70% de la població, segons una enquesta del GESOP que publica el periòdico. Avui les manifestacions del 8M són a totes les portades dels diaris sense cap excepció. La premsa de Catalunya subratlla l'èxit que va passar per sobre de la divisió al Congrés, n'informa Anna Alfonso.
La Vanguardia afirma que el carrer venç la divisió política i que el sotrac de l'atenció al Congrés vaticinava tempesta, però que la protesta feminista va tornar a tenyir de lila als carrers. L'Ara titula en portada «El 8M torna a conquerir el carrer». Diu que el feminisme va fer una exhibició de força en una jornada reivindicativa i multitudinària a Barcelona. Aliena, diu, a la divisió del moviment que es viu a Madrid. El Punt Avui, a l'editorial, destaca el contrast entre els carrers plens pel 8M i els escons buits al Congrés el dia abans, quan es debatia una reforma clau pel feminisme. Tot plegat, diu el diari, mostra de forma molt nítida la distància que hi ha entre els polítics i la societat civil. I el periòdico també celebra que el feminisme estigui molt millor al carrer que en la política.
A Madrid, en canvi, alguns diaris posen l'accent en la divisió que diuen ahir va evidenciar el feminisme. D'altres defensen just el contrari, que va exhibir múscul malgrat tot el merder polític, informa Jordi de Planell.
El País, per exemple, celebra que el feminisme exhibís la seva força, tot i la fractura política. Això sí, també destaca les esgarrinxades dins de la coalició. Peridis dibuixa un Pedro Sánchez enguixat i amb crosses que promet arribar caminant al final de la legislatura, mentre Irene Montero i Ione Belarra se'l miren dalt d'un cotxe lila. En la mateixa línia, el diario.es defensa que el 8M es va imposar enmig del soroll. En canvi, El Mundo acusa la divisió feminista d'embrutar la jornada, que defineix com la més amarga per a Irene Montero. La Razón també creu que les marxes del 8M evidencien la divisió i parla d'un feminisme fracturat que, malgrat tot, va sortir al carrer. L'ABC s'hi suma amb el titular «El feminisme exhibeix les seves esquerdes» i lamenta l'editorial que la fractura entre socis es fes visible als carrers.
Escoltem ara el comentari que hi posen dues col·laboradores del Món RQ, el primer de la periodista Abigail Armengol.
Ja han passat 5 anys de la manifestació més multitudinària del 8M. Des de llavors s'ha legislat a favor dels drets de les dones, s'ha creat una conselleria d'igualtat i es visibilitzen més que mai les violències que patim. Malgrat tot, una té la sensació que som novament a la casella de sortida, sobretot escoltant les noies més joves. Tenen por a tornar soles de nit a casa i a ser violades i assassinades. I això últim en el pitjor dels casos, perquè diàriament han de suportar comentaris i mirades d'homes de certa edat i estatus que de tant en tant també els hi posen la mà a sobre. La solució passa, segons les expertes, per implantar una educació en perspectiva de gènere i afectivo-sexual a les aules. Afegeixo, més temps per educar les nostres criatures i polítiques transformadores per a les generacions més grans. Com abordar el negacionisme de la violència masclista ho deixo per un altre dia.
I el segon el signa la periodista del periódico Pilar Santos.
Ahir a Madrid milers de dones no tenien clar quina manifestació volien participar. Hi va haver dues concentracions principals i les dues van sortir del mateix lloc, a Atocha. Una demanava l'admissió de la ministra d'Igualtat, Irene Montero, per la llei del CSI i la llei trans. A l'altra, la majoritària, les ministres del govern es van dividir darrere dues pancartes diferents. Una per les ministres del PSOE, una altra per les ministres de Podemos. La sororitat feta miques. A Madrid, el xoc intern del govern s'ha traslladat als carrers que ahir no es van omplir com els anys anteriors. Si sempre hem de demanar als nostres polítics i polítiques altura de mires, en aquest cas molt més. La politització de les mesures per avançar en la igualtat ha acabat amb la transversalitat del feminisme que s'havia aconseguit. És una llàstima i és perillós perquè tenim ultradreta al Congrés dels Diputats i als Parlaments Autonòmics. No només no ens podem permetre fer ni un pas enrere, és que malauradament encara ens queda molt pel que lluitar.
I aprofitant, perquè és aquelles coses que fa l'alta judicatura, d'aprofitar els grans dies per ell anar a la seva, el Tribunal Suprem diu que les mares que tenen filles o fills o filles soles no poden sumar els permisos de maternitat i de paternitat. L'alt tribunal ha dictat una sentència que crea doctrina i l'ha feta pública coincidint de ple amb el 8M. Diu que no es poden sumar els dos permisos perquè això suposaria crear una nova prestació contributiva i perjudicaria els empresariats que haurien de suportar unes baixes molt més llargues. A Espanya hi ha gairebé 2 milions de llars amb un sol progenitor amb fills. Més del 80% són dones, Mar.
Fins ara, diversos jutjats havien reconegut el dret de les mares de famílies monoparentals a tenir els dos permisos, però el Suprem ha posat punt final al debat. Ha estimat el recurs que va presentar la Fiscalia contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia del País Basc que va condemnar la Seguretat Social i va reconèixer el dret d'una mare a tenir 8 setmanes més de permís. Segons el Tribunal, amb la reforma de la llei de l'avortament, el Senat va rebutjar per àmplia majoria una esmena que precisament volia que les dones que tenen fills soles puguin acumular els dos permisos. Per tant, el Suprem considera que les Corts ja s'hi van posicionar al respecte. El Tribunal també diu que ni la normativa europea ni tampoc cap tractat internacional ratificat per Espanya obliga a reconèixer aquest dret. Tot i així, els magistrats defensen la seva tasca aplicant la perspectiva de gènere, però insisteixen que en aquest cas no s'està discriminant ningú. Hi ha un vot particular en contra d'un dels magistrats que considera que amb aquesta decisió s'està perjudicant el menor.
8 i 27 minuts. José Manuel Villarejo va cobrar 1 milió d'euros per enfonsar l'empresa de la família de Susana Monge. És el cas que ella mateixa, recordem, va explicar el juliol de l'any passat aquí al Món a RAC1 i que avui La Vanguardia desgrana amb detall. Segons la informació que signen el Manel Pérez i el Nacho Robio, un empresari vinculat a la Gürtel que va finançar irregularment el PP amb comissions és qui va ordenar a Villarejo que enfonsés l'empresa de qui aleshores era directiva del Futbol Club Barcelona. Es tracta d'un empresari de Múrcia que es diu Alfonso García Pozuelo, que va admetre comissions als PP per rebre l'encàrrec d'obres d'administracions que controlava el Partit Popular. García Pozuelo es va haver de vendre la constructora l'any 2009 a la família Monge per poder pagar les factures pendents quan es va descobrir la trama corrupta. Susana Monge va llavors acabar al capdavant de l'empresa després de fer fora el director fins llavors, en descobrir que s'havia fet una casa amb diners de la companyia. Això també s'hi afegeix que els comptes que li havien fet arribar els antics propietaris no eren reals, que la situació de l'empresa era encara molt pitjor. Per tot plegat, Monge els va dur als tribunals. L'empresària va refutar la companyia, però els antics propietaris van decidir recórrer a Villarejo perquè li fes la vida impossible. I dit i fet, l'excomissari va preparar tota una campanya pública de desprestigi suportada en denúncies falses per la qual va exigir 1 milió d'euros en concepte de fons per preparar-la i una comissió d'èxit. Villarejo va tenir la sort que aquesta campanya va coincidir amb la conclusió del procés sobiranista i s'ho va fer venir bé per vincular a Susana Monge a l'Operació Catalunya, aprofitant que era a la junta directiva del Barça. A partir d'aquí se la va vincular amb el fet que el club permetés que la via catalana passés per l'estadi, però fins i tot se la va acusar de contactes amb la família Pujol, fins al punt que la família de l'expresident deien que eren titular d'un 18% de l'empresa de Monge a l'ombra, d'una manera irregular. Alguns mitjans de comunicació es van fer ressò de totes aquestes falsedats i l'empresa va quebrar l'any 2017. Una altra de les víctimes d'aquest vessant lucratiu de l'Operació Catalunya va ser l'empresari i excònsol de Letònia, Xavier Vinyals. Vinyals, que també va presidir la plataforma Pro Seleccions Catalanes, va acabar imputat a la trama Volhov pel procés, pel xantatge que el seu excunyat va encarregar l'empresa de José Manuel Villarejo l'any 2016. És a dir, que la persecució policial a què el van sotmetre provenia d'una disputa privada que Villarejo va rendibilitzar. Vinyals i el seu excunyat, Daniel Castells, mantenien una disputa per una empresa familiar i la víctima l'havia denunciat per apropiació indeguda. Arran d'això, Castells va contractar l'equip de Villarejo, que va extorquir Vinyals amenaçant-lo de tot d'informacions contra ell si no retirava la denúncia. Vinyals no ho va fer i temps després, l'any 2019, el seu nom va aparèixer a la trama russa del procés i el van detenir. Amb un afegit, que la denúncia anònima que va arribar a la UDEF recollia fil per randa el mateix que la investigació privada de l'equip de detectius de Villarejo, fins i tot amb un redactor, amb un redactat pràcticament calcat. Tant el cas de Monge com el de Vinyals estan judicialitzats i ara poden sortir a la llum perquè l'Audiència Nacional els ha admès com a víctimes dels negocis privats de Villarejo a la macrocausa tàndem contra l'excomissari de la policia espanyola. Encara sobre l'Operació Catalunya, avui el Món.cat explica que aquesta trama va servir també per protegir el rei emèrit. El diari aporta una conversa de WhatsApp l'any 2019 entre el qui era director adjunt operatiu de la policia espanyola, Eugenio Pino, i el número 2 de Jorge Fernández Díaz del Ministeri de l'Interior, el ja famós Francisco Martínez. En aquests missatges, Pino fa una mena de resum de totes les activitats de la policia patriòtica perquè Martínez els pugui utilitzar en la seva defensa del cas Kitchen. I li explica que tot comença per tapar els negocis de Joan Carles i per evitar que es fes pública la seva relació amb Corina. A partir d'aquí, Eugenio Pino, repeteixo, exdirector adjunt operatiu de la policia, enumera la resta d'objectius que la policia patriòtica ha utilitzat per desviar l'atenció del rei emèrit. I són Podem, els Pujol, Artur Mas, Felip Puig, diu, tots estaven en cartera, fins i tot hi afegeixen el PSC i la UGT. En els següents missatges, Francisco Martínez no entén que tot això desperti l'interès dels fiscals, i Pino li respon, és el CNI qui està interessat, i els fiscals, doncs ja veus. L'emèrit és el bé a protegir, i l'interès particular de Félix Sanz Roldán, director del CNI. El motiu és que té coses conjuntes amb el rei emèrit. WhatsApps entre dos als càrrecs d'interior revelen que el CNI de Sant Roldán volia tapar amb Pujol, Mas i fins i tot el PSC els afers de Joan Carles de Borbó. Per cert, parlant encara de l'Operació Catalunya, l'exdirector de l'Oficina Antifrau, Daniel D'Alfonso, que recordareu per la conversa gravada amb Jorge Fernández Díaz, en què afirmava que s'havia encarregat el sistema sanitari català, s'enfronta avui a una vista al Tribunal de Comptes. L'organisme vol esbrinar si es va embutxacar de manera indeguda més de 200.000 euros entre el 2011 i el 2016, quan era el capdavant d'Antifrau. És el que apunta la sindicatura i el que li reclama tant la Fiscalia com la mateixa Oficina Antifrau. I encara, en clau de corrupció, David Madid nega que estigui implicat en el cas de les ambulàncies i que ara que investiga possibles contractacions irregulars a canvi de comissions per finançar l'antiga Convergència Democràtica. Això després que ahir el Món RQ avancés que l'han imputat en aquest cas. L'empresari i exsecretari de comunicació del partit defineix la investigació com un muntatge barroer i assegura que quan el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraza, el citi a declarar, hi anirà, diu, per desemmascarar la justícia espanyola. Com deia, la policia sospita que Ambulància Segara era dins l'òrbita del 3%. Aquesta nit hem sabut que el govern espanyol ha fet plegar el cap de la Guàrdia Civil a Tenerife per aquest cas que és d'un mediador. El seu nom apareix diverses vegades al sumari del cas per la seva relació amb un dels empresaris investigats i el Ministeri de l'Interior alega que li ha perdut la confiança. A més, avui la Razón dona més detalls sobre els regals que van rebre diversos generals de la Guàrdia Civil per part d'un dels empresaris esquitxats en el cas conegut amb el sobrenom de Mont. La seva empresa va obtenir contractes per reformar una quinzena de casernes de l'Institut Armat. A canvi, va pagar els càrrecs del cos estades en hotels a primera línia de mar a Cádiz i Lanzarote. I atenció, també els va regalar entrades per anar a veure les finals de la Champions del Real Madrid el 2016 i el 2017 a Milà i a Cardiff. I un altre punt sobre aquest cas, El Confidencial explica que l'exdiputat del PSOE, que està al centre de tot l'escàndol, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, àlies el Tito Berni, reclama cobrar la indemnització que li correspon com a exparlamentari. Diu que va deixar l'acte quan li va demanar el partit i que, segons el reglament del Congrés dels Diputats, li correspon l'equivalent a un mes per any que ha exercit de diputat. En el seu cas, 3 anys, això seria una paga de 9.380 euros. El Confidencial explica que segurament li hauran de pagar perquè no hi ha cap instrument que ho impedeixi. 8:35, els Mossos d'Esquadra investiguen els motius pels quals una patrulla va aturar i multar 4 vegades una dona en només 20 minuts. Va passar dilluns a la nit a la C-58 entre Ripollet i Sabadell. La dona, que és de Terrassa, ha explicat per les xarxes que es va posar molt nerviosa pel fet que la seguissin i aturessin de forma continuada i es fa creu de l'actitud dels dos agents dels Mossos. Segons ha dit aquesta dona, la primera sanció que li van posar va ser per anar pel carril del mig i entorpir el trànsit. Això tot i que l'estava utilitzant per avançar i que, com que era mitjanit, pràcticament no hi havia cotxes, una altra li van posar per no posar l'intermitent i la tercera per tenir els llums de darrere apagats. A més, també la van denunciar per atemptar contra l'autoritat. En resum, 800 euros en 20 minuts. La dona explica que es va sentir assetjada i que va arribar a tenir por perquè un dels agents de la patrulla es va arribar a posar violent i li va clavar puntades de peu al cotxe. A més, la van fer parar al mig de l'autopista diverses vegades, li van fer un test d'alcoholèmia que va sortir negatiu i va haver d'esperar molta estona dins el vehicle que li diguessin alguna cosa. Assegura que els dos Mossos es van comportar de manera burleta i prepotent i fins i tot destaca que van fer-li comentaris despectius sobre el seu negoci perquè diu que la van buscar al Google. Segons ha pogut confirmar RAC1, els Mossos ja s'haurien posat en contacte amb ella per demanar-li informació i mirar d'aclarir el que va passar. Paral·lelament, han obert una investigació interna dins del cos dels Mossos per esbrinar si l'actuació del binomi va ser la correcta, que era la tesi inicial que defensava la policia catalana. 8:36. El PSG ha quedat eliminat als vuitens de final de la Champions per segona temporada consecutiva. Els francesos no aixequen cap a Europa, són un desastre, i aquesta vegada s'han estavellat contra el Bayern de Múnich, perdent 2-0 a Múnich, que suma el 0-1 al partit d'anada a París, en total 3-0, eliminació sense pal·liatius. És veritat que ahir Neymar estava lesionat, però evidentment que Neymar estigui lesionat no és cap notícia, però sí que hi era Leo Messi i Kylian Mbappé, i ni tan sols així el PSG va poder plantar cara a un Bayern de Múnich que va tornar a ser molt millor, un equip extraordinàriament seriós. En definitiva, un nou fiasco dels parisencs. Fa 11 anys el que tenia el Khelaifi va comprar el club, però continuen sense guanyar la Champions, malgrat la inversió multimilionària que han fet temporada rere temporada. 1.600 milions d'euros en fitxatges. I tot això, el seu balanç a l'Europa és pobríssim. 5 vuitens de final, 4 quarts de final, una semifinal i una final, la del 2020, la temporada de la pandèmia del coronavirus, en què van perdre precisament contra el Bayern de Múnich. Del partit d'ahir, el PSG en va tenir una de molt clara a la primera meitat, però res més. Moting va fer l'1-0 pels alemanys, però quedava mitja hora pel final, aprofitant una pífia greu de Verratti, i Gnabry va sentenciar a última hora. Enviat especial de RAC1 a Múnich, Miquel Agut.
La paraula és fracàs. Fracàs d'un projecte que llença milions, crema jugadors i fulmina entrenadors. Fracàs d'un equip d'estrelles i d'estrellats que, tot i estar carregat de diners, va fer entrar dos adolescents menors d'edat a la segona part. Fracàs de Messi, que va passar el partit amb més pena que glòria i, a l'espera de saber on jugarà la temporada vinent, podria haver disputat l'últim partit a la Lliga de Campions. I fracàs també d'Mbappé, aïllat i inèdit. Adéu a Europa i hola rumors.
¿Te replanteas tu futuro en el Paris Saint-Germain?
No, soy tranquilo. L'única cosa que m'importa esta temporada era ganar la Liga i después veremos.
I fracàs de l'entrenador Christophe Gauthier, que va sortir a defensar-se i no va canviar el plantejament fins que va ser tard i l'equip deambulava com ànima en pena sobre la gespa. Es veu a la banqueta la temporada vinent?
No, c'est vraiment trop tôt mon avenir.
És massa aviat per parlar del meu futur, depèn de la direcció esportiva del meu president. És clar que estic decebut, el club ha fet molts esforços per aquesta competició. Jo mantinc el meu rumb i continuo concentrat fins al final de la temporada amb molta energia i determinació.
I puis, voilà, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de determinació.
Ahir el Bayern va dir i si ser Múnich a un PSG al qual només li queda la Lliga, on té 8 punts més que l'Olympic de Marsella.
Avui és curiós veure com la premsa francesa i la madrilenya llegeixen aquesta nova eliminació de la Champions del PSG. A París treuen foc pels queixals i a Madrid tornen a posar el cartell de torna o vine quan vulguis a Kylian Mbappé. N'informa Albert Pedrol.
Le Figaro parla directament de fracàs europeu i de derrota amb el cap cot, però segurament el més contundent és l'equip, que diu en portada que l'eliminació prematura a Munic marca el fracàs de tot un club, amb menció especial per la direcció del projecte, i afegeix que amb Leo Messi i Kylian Mbappé completament embolicats a l'Allianz Arena, el PSG va tornar a ser un equip ordinari, lluny del que s'espera amb els jugadors que té. I Le Parisien es resigna, diu que el PSG encara no té nivell per jugar de tu a tu amb equips com el Bayern i que el seu futbol és incomprensiblement pobre. I a Madrid el Marca obre tota portada amb un Kylian: si vols guanyar la Champions ja saps què has de fer, i Rubén Jiménez li recorda al francès que només guanyant lligues franceses no s'endurà mai la seva primera pilota d'or. A banda, li recomana que es replantegi el seu futur tenint en compte que el PSG és un desastre total. Andrés Onrubi, al diari AS, assegura que l'eliminació a Múnich és la conseqüència d'11 anys de mala gestió, i també en parla Santi Nolla, Mundo Deportivo, que convida els francesos a reflexionar sobre l'efecte de la construcció d'equips a cop de talonari i sobre el perill de les obsessions.
Escoltem ara el comentari que signa el periodista del diari AS i col·laborador del món a RAC1, Santi Jiménez.
Citant a Messi, al PSG no li alcança. I no pel que va passar ahir, on el Bayern el va guanyar 2-0 i els va deixar fora de la Champions, en un partit en el que el millor del superequip va ser Sergio Ramos. És que el cuento de la lletera dels magnats catarís es va fotre de lloros per 11a temporada consecutiva a Europa des que va desembarcar l'Emirat al Parc dels Prínceps. En aquestes 11 temporades han caigut eliminats 3 cops pel Barça, 2 pel Real Madrid, Bayern i City, i un per l'United i el Chelsea. Cada any, després de la cleca, ha passat el mateix. El que l'Aifi treu la pasta i fitxa de tot. Les estrelles més grans del món acaben al PSG. Evita que, quan estan fins al monyo, marxin cobrint-los d'or i liquida entrenadors com si fossin formigues. Ah, i tampoc canvia que en els moments clau Neymar sempre està lesionat. Però ni així. Sembla que l'amo dels calés ja s'està cansant i deixarà París per impossible. I ara mira Manchester. No el trobarem a faltar.
La patacada del PSG a la Champions, ahir el Milan va passar als quarts de final per primer cop en 11 anys, després d'empatar a 0 al camp del Tottenham i fer bona la victòria 1-0 del partit d'anada a Milà. La setmana que ve resoldran les últimes 4 eliminatòries dels vuitens de final. Dimarts, Manchester City, Leipzig i Porto, Inter de Milà, i dimecres, Real Madrid, Liverpool i Nàpols, Eintracht de Frankfurt. I d'aquí uns moments, atenció a tota la gent més gran, perquè hi ha bones notícies dels bancs. Continuaran, de moment, amb les lliberetes.
Suma't a l'educació que suma l'Alba, l'Ahmed i en Rafa, que suma mares, pares, docents i professionals, que suma oportunitats i futurs, innovació i qualitat. S'obre el termini per fer la preinscripció, del 6 al 20 de març per al segon cicle d'educació infantil i educació primària, i del 8 al 20 de març per a l'educació secundària obligatòria. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Suma't a l'educació que suma. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Obres l'ordre de comanda i fiques el numeret.
Quin numeret?
Són 8 dígits i 6 lletres.
Què?
Ho tens al mail.
Quin mail? Jo no tinc cap mail. Quin mail?
Si la tecnologia es posa difícil, passa't a la tecnologia elèctrica amb la gamma Citroën Pro en els Business Days. Ofertes úniques amb estoc disponible fins al 20 de març. Citroën. Condicions a citroen.es.
Som així. A bon preu Esclat Energia tenim l'electricitat més barata del mercat. Ho has sentit bé, el millor preu. A data 6 de març, segons la CNMC, som els més econòmics del mercat amb el pla Fem-ho Fàcil. Amb l'estimació d'un consum anual de 4.000 kWh i una potència contractada de 4 kW. Informa't a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
Descobreix una experiència única a les botigues Porcelanosa. Productes innovadors, dissenys exclusius, espais avantguardistes. El futur és ara i és Porcelanosa. I del 3 al 18 de març aprofita els dies Porcelanosa amb descomptes molt especials. Porcelanosa, 50 anys construint històries.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Els tipus d'interès estan pujant i les hipoteques són cada dia més cares. No esperis més. Entra a Idealista Hipoteques abans d'anar al teu banc per poder tenir les millors ofertes, fins i tot les de la teva pròpia entitat. Treballem amb tots els bancs i ens encarreguem de tota la paperassa sense cap cost per tu. Idealista Hipoteques.
A Cotet són especialistes en audició.
Oh, i tant! Són fantàstics! A Cotet els audiòfons són gairebé invisibles i es poden connectar a la telefonia mòbil. Venim de comprar-ne uns per la mare, amb descomptes de fins al 60% en la segona unitat. I si compres les piles i els filtres per telèfon o a cotet.com, te'ls envien a casa.
Cotet, òptica i audiologia. Cuidant els teus sentits des de 1902.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
El 9 de maig de 2018 es va celebrar, per primera vegada, el Dia Mundial dels Mitjons Perduts. I, en fi, si fins i tot els mitjons perduts tenen un dia propi, no te'n mereixes un, tu també? Amb Mi Dia de l'11, tria la teva data especial i juga-hi. Cada dia, per un euro, guanya fins a 3.000 euros. Mi Dia, el sorteig més teu. I recorda, un de cada cinc toca.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3:15 clavats del matí, continuem els apunts aquí al Món RQ. Atenció a tots els clients de bancs que encara aneu el que sembla llibreta d'estalvis. Les clàssiques cartilles bancàries sobreviuran, però només pels clients de més de 65 anys. El periòdico explica avui que aquesta tarda les patronals que agrupen tots els bancs de l'Estat ho anunciaran oficialment després de reunir-se amb la vicepresidenta econòmica del govern d'Espanya, Nadia Calviño. Mantenint les llibretes pels majors de 65 anys, la banca pretén facilitar l'accés de la gent gran als caixers. Ara bé, les patronals bancàries també es comprometen a continuar oferint formació a aquests clients perquè sàpiguen utilitzar les aplicacions i els webs del banc. Un home de 92 anys ha mort aquesta matinada en un incendi del pis on vivia al Vendrell, al Baix Penedès. Segons informen els bombers de la Generalitat, el foc ha començat als voltants de la mitjanit, després d'una explosió, pels vols de la mitjanit, després d'una explosió al número 7 del carrer Jaume Mercè. Diu, la resta de veïns de l'edifici de tres plantes han pogut sortir-ne i els han reallotjat. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes. Diverses associacions animalistes denunciaran per maltractament animal els responsables de la manifestació en què diversos pagesos que van llançar conills contra les portes de la Delegació Territorial d'Acció Climàtica a Lleida la setmana passada. Alguns animals estaven morts, però d'altres encara eren vius i van quedar agonitzant a terra. Els pagesos protestaven pels problemes als cultius que els provoca la superpoblació de conills i demanaven mesures urgents a la Generalitat. El partit PACMA i l'associació Lex Ànima se sumen a l'entitat Ipcena i denuncien que alguns dels conills salvatges que van deixar anar vius durant la protesta van quedar molt ferits o morts després de l'acció. A més, també creuen que els policies que hi havia l'acte podrien haver comès una omissió del deure de perseguir els delictes perquè no ho va evitar. I per cert, que demà es donarà per extingit el focus de grip aviària d'Arbeca a les Garrigues. Durant un mes no s'ha declarat cap nou cas i per això demà s'aixecaran les mesures. Això sí, s'han hagut de sacrificar 87.000 ocells, 37.000 indiots i 50.000 guatlles. Els metges arrufen el nas amb les mesures urgents que ha anunciat el Departament de Salut per reduir les llistes d'espera. Tenen dubtes que puguin ser del tot efectives. Com explicàvem aquesta setmana, a l'atenció primària hi haurà una figura nova, la de l'administratiu de referència, i als hospitals es faran més visites, més proves i més cirurgies, però gairebé sense contractar més professionals. És per això que el Col·legi de Metges creu que així potser es pot parar el cop, però que calen canvis estructurals. El Sindicat Metges de Catalunya és més dur. Parla de cortina de fum i adverteix des de RAC1 que si no hi ha canvis seriosos abans de l'estiu es plantegen fer més protestes. Informa Laia Colomer.
El Col·legi de Metges assegura que qualsevol canvi és benvingut, com donar més pes als administratius, però insisteixen que hi ha paperassa que s'hauria de deixar de fer del tot. Per exemple, la baixa d'un parell de dies per una persona que sovint té migranyes. El vicepresident del Col·legi, Jaume Sallarès, explica a RAC1 que altres països ja ho fan.
Em fan el metge només per buscar un paper perquè vostè li porti. Això és un contrasentit i la major part dels nostres països ho han resolt, insisteixo. I fa pocs dies Portugal també ho ha resolt.
I Metges de Catalunya demana que ningú s'enganyi i que l'única solució per reduir llistes d'espera és apujar sous per poder contractar més professionals. El vicesecretari general David Arribas avisa que abans de l'estiu hi ha d'haver canvis.
Tenim una finestra de 2-3 mesos en el qual hem de copsar absolutament tots aquests canvis i com impacten sobre el nostre dia a dia. Si això no es produeix, doncs ja vam dir que era una treva i les treves s'acaben.
La setmana que ve el Col·legi i el Sindicat es reuniran amb Salut.
Són les 8:49 minuts. L'Hospital Clínic de Barcelona fa una passa més per recuperar l'activitat habitual, però 4 dies després del ciberatac encara té departaments que funcionen a mitja marxa. Avui s'espera que ja es puguin fer totes les operacions programades i també la meitat de les visites als especialistes. Té més dades la Laia Framis.
L'Agència de Ciberseguretat i l'Hospital continuen les tasques per intentar recuperar els sistemes. També treballen per minimitzar les opcions de que hi torni a haver un ciberatac similar. A nivell assistencial, avui s'espera arribar al 50% de les consultes externes i que ja es puguin fer totes les operacions programades. També s'atén amb normalitat els pacients que hi ha ingressats i funcionen l'hospitalització domiciliària i els hospitals de dia, les exploracions radiològiques i les proves endoscòpiques, la diàlisi o el programa de cribratge de càncer de còlon. En canvi, els pacients prioritaris de radioteràpia es deriven a la Vall d'Hebron o a Sant Pau. També falta recuperar l'activitat al centre d'extraccions, que ara treballa al 20%. Recordem que els pacients que tenen visita reben una trucada de l'hospital per confirmar-la. A la resta, se'ls reprogramarà la cita els propers dies.
Per cert, que alguns experts no veuen clares les explicacions del govern català. És el cas del perit informàtic de Quàntica 14, Jorge Coronado, que ahir deia al versió RAC1 que Ransom House, el grup que hi hauria darrere de l'atac, sempre demana un rescat de manera immediata.
Ransom House en ningún momento ha manifestado ser los autores, entonces nos encontramos con dos hipótesis. Una, que no lo hayan publicado porque hayan llevado una negociación con la víctima y esta pues haya pagado, digamos, más a cambio de que no se publique. Dos, que Ransom House no sea el atacante. O podemos decir que es que aún no lo han publicado porque no le ha dado tiempo.
Però atenció a aquesta última hora que us avança aquesta hora al món a RAC1. L'Agència de Ciberseguretat té claríssim que darrere de l'atac hi ha Ransom House. Malgrat tots els rumors, consideren que no hi ha cap dubte perquè, entre altres coses, els autors de l'atac van deixar una nota en què s'identificaven com a membres d'aquest grup cibercriminal. El govern, per tant, atribueix sense embuts l'autoria del ciberatac a l'Hospital Clínic de Barcelona a Ransom House. Si bé és cert que no l'han reivindicat públicament, creuen que el missatge que els van fer arribar és inequívoc, malgrat els dubtes que han verbalitzat alguns pèrits. Sigui com sigui, el que sí que veuen poc probable, però no ho descarten, és que es tracti d'un atac amb l'objectiu de robar informació d'estudis científics per vendre-la a un privat. Consideren que això va en contra de la ideologia de Ransom House, que es comporta com Robin Hood, per entendre'ns, robar els rics per donar-ho als pobres. I atenció, perquè continua avançant el món a RAC1, que cada dia que passa es confirma que el ciberatac és gravíssim, és molt greu. Tot i que no hi ha confirmació oficial, es parla de diversos terabytes d'informació robada. A més, estan tenint moltes dificultats per restaurar el sistema tal com sospitaven des d'un principi. Ara per ara, però, la pregunta del milió continua sense resposta. Quan tornarà l'Hospital Clínic de Barcelona a la normalitat? De moment, el que us podem explicar des de RAC1 és que es tracta més aviat de setmanes o mesos que no pas de dies. TikTok obrirà dos centres de dades nous a Europa per mirar d'apaivagar una creixent desconfiança cap a aquesta aplicació. La plataforma de vídeos, propietat del gegant xinès ByteDance, preveu emmagatzemar totes les dades d'usuaris d'Europa en dos centres, una a Irlanda i l'altra a Noruega, de cara al 2024. Amb aquesta mesura, la companyia pretén alleugerir l'onada de restriccions globals contra l'aplicació pel temor a que pogués servir a l'espionatge xinès. Així, fons de TikTok ja han anunciat que estan negociant amb una empresa de seguretat europea que auditi la protecció de dades per demostrar que no han de patir per la Xina. A tot això, Spotify ha anunciat les seves noves funcions per a artistes, creadors i usuaris. Ho ha fet en un esdeveniment anomenat Stream on 2023, on hi han assistit personalitats de la mida d'Ed Sheeran, Jennifer Lopez, de Jonas Brothers, Karol G o el podcaster Joe Rogan. Entre les novetats que s'han presentat hi ha la de Smart Shuffle, que serveix per incloure música nova complementant una llista prèvia d'un usuari prement només un botó. També la funció de previsualitzacions de llistes, àlbums i podcasts personalitzats per cada usuari, o també la funció d'autoplay per reproduir podcasts de manera automàtica. Un dels principals bancs de criptomonedes del món, que es diu Silvergate Capital, ha decidit que tanca. L'entitat diu que retornarà tots els diners que els clients hi tenien guardats i seguidament posarà fi a la seva activitat. Silvergate és l'última víctima del col·lapse de la plataforma d'intercanvi de criptomonedes FTX. Recordem que aquesta companyia es va quedar sense fons després que milers d'usuaris decidissin retirar els actius per por a perdre'ls. A Ucraïna, almenys 4 persones han mort en una zona residencial de Lviv per l'atac massiu que Rússia ha perpetrat aquesta matinada a tot el país. Les víctimes són dos homes i dues dones que eren a casa seva quan hi ha hagut l'explosió. Aquesta matinada els coets russos també han impactat en altres grans ciutats ucraïneses com Odessa, Kharkiv o la capital Kiev, on hi ha almenys dues persones ferides. L'atac massiu ha deixat sense electricitat milers de famílies d'arreu del país. Només a la capital, un 15% dels habitants s'han quedat a les fosques. Rússia ha disparat desenes de míssils de creuer des del Mar Negre amb l'objectiu d'atacar infraestructures elèctriques i edificis residencials. I el govern d'Espanya proposa que els preus dels lloguers no puguin actualitzar-se per sobre del 3%. És la solució que ha trobat la Moncloa per convèncer Esquerra Republicana i Bildu i poder aprovar la llei d'habitatge abans d'acabar la legislatura. Ara bé, la mesura no seria permanent, com demanaven aquests partits, sinó que s'aplicaria només durant el 2024. A partir de les 9 d'aquesta nit i fins a la matinada de diumenge a dilluns, atenció, perquè no funcionarà el servei de trens de Rodalies de la R4 entre Castellbisbal i Martorell. El motiu és una nova fase de les obres del corredor mediterrani al pas per aquests municipis. Durant el tall, Renfe habilitarà un servei d'autobús alternatiu entre aquestes dues estacions. 5 minuts i les 9 en punt del matí. Continuem els apunts aquí al món a RAC1. Avui serà un dia de temps insegur. Però atenció... Atenció... Perquè aquest cap de setmana... Xipi-xape, xipi-xape.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
És que, escolta'm, ja ahir la tarda passava, però avui també, la sensació d'aquella de que ens hem de posar, perquè hem sortit de casa molts dient, per això han baixat molts graus les temperatures, per exemple, han pujat molts graus les temperatures respecte a fa una setmana, per exemple, no?
Sí, moltíssim. Fa una setmana començàvem el dia amb moltes temperatures sota zero, sobretot a principis de la setmana passada, i avui hem començat el dia amb temperatures per sobre dels 15 graus, fins i tot en alguns punts de la costa i també de l'extrem sud del país. De fet, ara mateix es mouen entre els 15 i els 17 a Barcelona, hi ha 17 graus a Tarragona, 12 a Lleida, 13 a Girona, 16 a Sabadell, 15 a Blancafort i 11 a Banyoles. I aquest migdia sí que notarem que la temperatura baixarà respecte a la d'ahir perquè tindrem un dia de cel més tapadot i fins i tot amb alguns ruixats. De fet, ara mateix està plovent, ho fa a les comarques de Tarragona, també cap al Pla de Lleida, el Garraf, el Penedès, el Baix Llobregat, i va avançant aquesta pluja cap a la costa i al prelitoral de Barcelona i també punts de la Catalunya central. I després a la tarda s'esperen ruixats també en sectors del Pirineu i del Prepirineu. Per tant, avui per anar tranquils, per aigua a la bossa. A més, també bufarà el vent de l'oest a gran part del territori. I com deies, entre demà el cap de setmana puja la temperatura. El dia de temperatures més altes serà dissabte. Es mouran entre els 24 i els 28 graus de màxima. Per tant, ambient molt càlid per aquesta època de l'any i tot plegat amb sol, amb núvols prims i amb un vent de ponent que bufarà amb força, sobretot demà i dissabte.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
3 minuts i les 9. La vida del boxejador i activista Muhammad Ali arribarà a la televisió en forma de sèrie. La revista Variety ha avançat que ja està en marxa la producció que es titularà Excellence 8 Fights. Tindrà 8 capítols i la produeixen René Jean Page, el protagonista de la sèrie Bridgerton de Netflix, i Morgan Freeman. Encara no se sap si algun dels dos també farà un paper protagonista. I a 15 dies, el 26 de març, la Magic Line de Sant Joan de Déu celebra l'edició número 10, la desena edició. L'obra social de Sant Joan de Déu organitza una caminada solidària amb més de 30 rutes disponibles distribuïdes arreu del territori. Tothom qui vulgui participar s'ha d'apuntar amb un equip que pot ser d'un mínim de 4 persones i un màxim de 20. Ho explica el coordinador d'aquesta Magic Line, Juanjo Ortega.
Si no participes en un equip, pots donar suport a un equip fent-li un donatiu. Cada equip té com un marcador propi, no?, individualitzat, on té la seva guardiola i a partir d'aquí doncs, la gent li pot fer ingressos, es poden comprar productes de la Magic Line i després l'altra manera de participar també és fer-se voluntari. També des de la mateixa web hi ha un formulari per si vols participar com a voluntari a l'hora d'organitzar la caminada, que aquell dia doncs, necessitem uns quants centenars de voluntaris.
Tots els beneficis derivats de les activitats de la Magic Line es destinaran a atendre persones en situació de clara vulnerabilitat. Les inscripcions a la caminada estan obertes al seu web, que és Magic Line SJD, de Sant Joan de Déu, magiclinessjd.org. El Centre Universitari de Turisme, a l'IMARA, adscrit a la Universitat de Barcelona, ha otorgat el Premi Especial Mass Media a RAC1 pels programes Viatge Bé i Racons de Catalunya. El jurat de la 38a edició dels Premis reconeix l'aportació que fa RAC1 per donar visibilitat al bon turisme, al patrimoni cultural i natural del país. El jurat remarca que el programa Viatge Bé, de l'Ester Muñoz, impulsa el sector del turisme i vol inspirar els viatgers. Mentre que Racons de Catalunya, que porta el que dirigeix el meteoròleg Martí Oliveres, és un podcast de turisme local i territori que neix amb la voluntat de reivindicar tot allò que hi ha a Catalunya a través de la seva gent i el paisatge humà del país. Els premis es donaran a l'Hotel Alimar de Barcelona el pròxim dia 23. La música, demà Renaldo i Clara publiquen el primer avançament del seu nou disc, que es diu Globus, i avui l'avancem aquí, al Món RQ, a aquesta hora.
Si no s'escape, hauré tingut sort. Si no rebente, haurà anat de por. Em pots fer un favor?
Podem avançar el nom del disc, el qual formarà part, es dirà La Boca Aigua. Es publicarà aquesta primavera i el Will Lleida Tà el presentarà, entre d'altres, a l'Ambassat, al Cruïlla i al Tinglado. L'últim disc de Renaldo i Clara, L'amor fa calor, es va publicar